la Champions Way. Amb Marc Crosas.
Com cada dia postpartit del Barça a la Champions, és moment de fer-ne l'anàlisi i en aquest cas de la victòria plàcida, contundent, convincent al camp del Ferencváros. Marc Crosas, bona tarda.
Què passa, güey? Et dic güey perquè Manito l'utilitzes molt tu i és més...
Sí,
m'agrada més güey. M'agrada més güey. Molt bé, no? Més tranquils, però sí crec que els rivals... Bueno, parlem del Barça, no? Millor. Ha sigut convincent, però sí. Els rivals han estat els que han estat, realment.
Sí, sí. Els rivals no els tria el Barça, són els que li posen i, efectivament, hem de fer l'anàlisi en funció dels partits que es van jugant i, en aquest sentit, les sensacions són, evidentment, molt millors que les de fa tot just 10 o 15 dies enrere. Si et sembla, comencem l'anàlisi pas per pas del partit d'ahir.
Som la imatge.
La imatge, em quedo amb la imatge de l'equip, no només ahir, sinó realment els últims tres partits, la visita a Kiev, amb les circumstàncies, les lesions, les baixes, els debuts, també el partit contra l'Osasuna i el partit d'ahir contra el Ferencváros, amb més baixes una altra vegada. Tot i això, crec que l'equip poc a poc el reconec molt més, la identitat, les ganes, la idea que té de joc. És una realitat que els rivals no t'han ofert gaire resistència, però també és una realitat que durant la temporada ens hem trobat amb rivals semblants. Sense anar més lluny, el Dinamo de Kiev et va complicar molt les coses al Camp Nou, vas anar a Vitoria i vas patir, vas acabar traient un empat, tot i generar moltes coses durant la segona part, però crec que l'equip s'ha aixecat després d'un dels pitjors partits que jo li recordo en molt temps, sobretot sense reacció, que va ser el Wanda Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid després de l'errada entre Piqué i Ter Stegen. La lesió de Piqué deixa una mica tocat l'equip, allà no s'aixeca, no hi ha cap tipus de resposta, veiem a Messi i a la majoria de jugadors deambulant pel camp, i tot i això crec que hi ha hagut bona resposta a Kiev, contra Osasuna i també contra el Ferencváros.
Amb les rotacions d'ahir, per exemple, Koeman, és cert que ha aconseguit activar molts futbolistes que ara mateix se senten importants dintre d'aquest equip. No és la primera vegada que veiem que un entrenador, doncs per partits potser intranscendents o on et jugues menys, fa rotacions i en el Barça fins ara no havia funcionat. Què creus que ha canviat aquest any? Perquè veiem que quan es produeixen rotacions i entren suplents, el cert és que l'equip funciona, no diré que millor, però molt bé, igual que el titular.
Bueno, no conec Ronald Koeman personalment, no sé com treballa el dia a dia, no sé quin és el seu missatge cap als jugadors el dia a dia, la seva relació amb ells, però des del punt que fa descansar Messi i el convenç de no viatjar, jo crec que ja té molt a guanyar, no? Perquè durant els últims anys, i parlant de rotacions, hem vist moltes rotacions a nivell Barça, si comencem des de Guardiola, però l'únic que no rotava era Leo Messi, i si l'ha convençut de poder descansar perquè sap que tard o d'hora el necessitarà durant 90 minuts durant tots els partits, sobretot a partir del febrer-març, quan es decideixen els títols. Si l'ha convençut d'això, després pot convèncer qualsevol altre jugador de dir-li, mira, si m'acabes rendint i acabes jugant i acabes traient tot el futbol que tens dins, hi ha molts exemples, no?, de jugadors, sobretot si ens centrem en els que juguen a davant, entre Griezmann, Dembélé i Braithwaite, que semblaven jugadors bueno, totalment o no del nivell del Barça durant molt de temps, i ara s'han acoplat a la perfecció i acaben sent els jugadors decisius que tant esperàvem, no? Segurament no tant Braithwaite, però sobretot Dembélé i Griezmann.
Ara anem amb les bones notícies, però deixa'm fer-te una última pregunta sobre Messi, perquè clar, d'aquests últims tres partits en dos Messi no hi era. Ahir en parlàvem a la TDT, la temptació de pensar que sense Messi el mecanisme col·lectiu pot ser millor, com la veus?
Avantatgista, perquè no entenc un equip de futbol que pugui prescindir d'un dels millors jugadors del món, sinó el millor jugador del món. Si les coses van bé sense Messi, amb Messi haurien d'anar millor. Jo crec que el problema del Barça d'aquests últims anys no ha sigut Messi, ha sigut la falta d'equilibri en un equip, la falta de conjunció en un equip. Si ara trobem aquest equilibri i aquesta conjunció i a més podem fer encaixar Messi, doncs jo crec que hi ha molta més esperança, hi ha molt més positivisme. Que no em vinguin a dir que el Barça juga molt millor sense Messi i que ara Messi hauríem de prescindir de Messi.
El crack.
El crack, jo diria que Antoine Griezmann, amb aquesta intenció, mala interpretació que tenen els futbolistes normalment, de que la premsa, els periodistes, són els seus rivals directes, en no voler parlar durant molt temps, crec que precisament després de parlar, després de deixar les coses clares, després d'aquesta entrevista molt interessant, amb coses en les que estic d'acord i altres no tant, amb Jorge Valdano, estem veient un Griezmann totalment diferent, un Griezmann que interpreta molt millor el joc, un Griezmann que entra molt més en joc, un Griezmann que inclús en la definició, no? Perquè la temporada passada les sensacions de Griezmann no eren bones, però els números al final jo crec que sí, van acabar sent bastant acceptables, no? No els de l'Atlètic de Madrid ni els de la selecció francesa, però acceptables en un atac on l'acabava compartint amb Luis Suárez i amb Leo Messi, que també són molt acaparadors en aquest sentit en quant a números i en quant a definicions, però crec que en aquests últims tres partits, sobretot, i amb la baixa també de Messi o amb la falta de Messi, ha pres la responsabilitat que esperàvem del francès, i tant de bo sigui un inici positiu de tot el que ve d'Antoine Griezmann al Barça.
En referència a això que comentaves, és cert que en els últims 10 dies han passat dues coses. Una és aquesta entrevista on Griezmann potser es va alliberar mentalment del llast que portava des de fa temps, però també és cert que ha passat una altra cosa futbolística dins el camp, que és que ha jugat amb un nou per davant de referència i ell de mitja punta per darrere, és a dir, com ha jugat tota la seva carrera i com ha triomfat. Quina de les dues pesa més per tu?
Jo crec que les dues són interessants, són importants, però al final un futbolista com Griezmann, que pensem, o que ell va dir, que podia sentar-se a la mateixa taula que Cristiano Ronaldo i Messi, no només pot dependre d'una posició, s'ha d'adaptar perfectament a les condicions o a les necessitats de l'equip. Aquí al Barça, precisament, hem vist un delanter centre caçagols com Samuel Eto'o jugant a la banda perquè el Pep volia que el fals nou sigués el Messi. Hem vist un David Villa que ha sigut killer tota la vida jugant des de la banda esquerra o des de la banda dreta perquè s'havia d'adaptar al 4-3-3 del Barça, que no em vinguin a dir ara que si Antoine Griezmann no juga a la posició que ell vol i a la que ell se sent còmode, crec que té talent suficient i qualitat suficient per adaptar-se a qualsevol altra posició, però també hi ha una realitat que és on se sent més còmode i a partir d'aquí veurem el millor Griezmann, però ell és el que ha d'encaixar, ell és el que arriba a un equip nou i s'ha d'adaptar a una situació totalment diferent. Vam veure passar per aquí Zlatan Ibrahimovic, que no va tenir ni les ganes ni la capacitat, sí el talent, però les ganes sobretot d'adaptar-se a una situació diferent on ell sempre havia estat referent a qualsevol equip i aquí havia de ser un mes i jugar al servei de l'equip. Jo crec que la situació d'Antoine Griezmann ha canviat, sí, però sobretot també, i vull parlar molt d'aquest tema, que no entenc, no? En l'actualitat els futbolistes, això de no voler parlar, al final tu quedes tot per tu i aguantes molt i que diguin per aquí uns periodistes unes opinions i llegir les xarxes socials i que tot et va en contra i que surti el teu tio i el teu exrepresentant i no puguis tu sortir a declarar i a dir el que penses realment i alliberar-te una mica en aquest sentit i que això t'ajudi també en el teu rendiment sobre el camp, a mi em segueix cridant molt l'atenció i crec que són poc intel·ligents els que ho fan i un cop ho fan se n'haurien de donar que els ajuda també, com és el cas de Griezmann amb Jorge Valdano.
I aquells són, Marc, tan destacada com la progressió de Griezmann, gairebé diria que és la de Dembélé.
Sí, però això sobretot jo ho busco més o ho trobo més amb la regularitat, amb la falta de lesions. Quantes vegades havíem vist, i això la Sònia ens ho podrà dir perquè, sí. Perquè és Dembélé lover o Dembélé liver.
Dembélé liver, sí.
Quants partits havia jugat seguits Dembélé des que estava al Barça? Quanta responsabilitat havia tingut en aquest sentit? Perquè al final ahir, després dels canvis, va acabar sent el referent, el Dembélé que tots esperem des que va arribar al Barça, no? I tots els atacs passaven per ell, també, bueno, amb aquesta irregularitat i amb aquesta necessitat de millorar, sobretot amb la presa de decisions, però a mi és una opció que m'agrada molt i tard o d'hora s'acabarà convertint, si no ho és ja, en un titular indiscutible.
El bluff
tampoc el vull retratar, però per mi és Trincao. Perquè
no el vol retratar, però li has fotut el bluff.
Sí, havia de trobar alguna cosa negativa, clar. No? Però dintre tot aquest positivisme...
Només podies triar el Trincao o el braçal al revés de Dembélé, no hi havia més.
també, però després la Sònia se m'emprenya.
Sí, no, si li tiro d'en Belé, després ben
fet. Fas molt ben fet, és molt prudent evitar...
No, però a tu t'hauria passat, Marc, t'hauria passat algun cop quan jugaves a les categories inferiors del Barça, si algun cop et va tocar ser capità? El Barça el sabies bé com anava l'escut, eh? És a dir, que és estrany,
perfectament,
realment.
Perfectament, l'escut, el braç esquerre, com sempre.
Però això és molt de Dembélé, que s'equivoqui amb el Barça.
Clar, però això té molt a veure amb la figura de Dembélé i amb tots aquests vídeos que després veiem a les xarxes socials quan li diuen convida'm a jugar al FIFA a casa teva, però és un nano que li agrada jugar al futbol i és una mica despreocupat o quan arriba tard a entrenar, no? Però amb el tema del bluff em centro amb Trincao precisament perquè si parlem de tot el positivisme i d'aquestes rotacions i de Braithwaite i de Griezmann i de Dembélé i de tots els que apareixen que acaben complint en posicions on normalment havien faltat una mica, no havien estat al 100% a les condicions que els hi coneixem, des de que ha arribat Trincao, sobretot des del principi dels partits de pretemporada, a mi em va agradar molt, sobretot la conjunció que mostrava des de la banda dreta cap al centre, l'associació amb Messi, la qualitat que té, perquè és un jugador molt jove que encara ha de créixer, però té un talent enorme, i crec que ha sigut el que menys ho ha aprofitat en aquests últims partits, el que més nerviós s'ha vist, el que més amb més falta de confiança s'ha vist, i crec que ho podria haver aprofitat molt més, no per ser titular d'aquí a final de temporada, als moments importants, sinó per mostrar-se com a una opció a la banqueta quan els partits es compliquin, perquè torno al partit de l'Atlètic de Madrid. Si els teus canvis eren Braithwaite, que venia sense confiança, venia d'un parón FIFA on amb Dinamarca també li havien anat molt malament les coses, i Trincao també entra, i aquests són els teus canvis, i han de ser els teus revulsius, doncs aquí és on apareixen els problemes per part del Barça, no? I crec que Trincao hauria de ser una opció de cara al futur, però a hores d'ara no ha sabut aprofitar les seves oportunitats.
Doncs esperem que aquest necessita millorar de Trincao sigui més aviat que tard, i quedem amb el Marc Crosas per la setmana vinent. Després del Barça-Juventus, esperem que fem l'anàlisi del partit amb el Barça com a primer del seu grup. Que le vaya bonito, güey!
Tant de bo. Que quedi clar que és un necessita millorar. Sí, m'ha agradat aquest apunt. No és un bluff, perquè... Ara tot és positiu al voltant del Barça, ara tot ens agrada. Ja veurem d'aquí una setmana a veure què passa després de la visita a Cristiano Ronaldo al Camp Nou.
Li farem arribar la teva crítica constructiva a Paco Trincao. Fins ara, Marc, una abraçada.
Una abraçada.